Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I acabem de passar aquestes festes de Nadal i són dies en els que es fa inevitable fer excessos. Les trobades familiars s'acostumen a fer al voltant d'una taula plena de menjar i dolços com els torrons, que bons. I en quan passen aquests dies, doncs tothom, i acabem de menjar l'últim trosset del tortell de Reis, molts, per molts és el moment de fer el propòsit de canviar d'hàbits, de canviar de dieta. No pot ser, no podem seguir així. I justament volem parlar d'això, de canviar d'hàbits, i per fer-ho tenim amb nosaltres la Sílvia Miravet, que és divulgadora d'alimentació conscient i apassionada pel dolç. Ha escrit Dolç, Salut i Emocions, claus per dir no al sucre. Sílvia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara parlàvem de que ets divulgadora d'alimentació conscient. Què és això d'alimentació conscient?
Bàsicament és poder fer una alimentació en la qual tu poses conscientment tot el que tens a l'abast per no fer excessos, per menjar realment el que et ve de gust per una part, val? Però ser conscient del que tu, el que estàs menjant, t'afectarà tant a nivell físic, a nivell psíquic i a nivell emocional.
Tot el contrari que hem fet aquests dies.
Molt sí, molt sí.
Jo m'imagino que hi ha gent que és disciplinada i això és el que volem recuperar, una mica aquesta disciplina.
El pitjor és que quan es fa diàriament una cosa, dius, bueno, Nadal és una excepció. Sí, perfecte. Doncs també està bé menjar sense culpabilitzar-te. De fet, és essencial. El que sí, de vida diària, no. S'ha de fer d'una altra forma. S'ha de fer d'una forma conscient.
Conscient i agafant bons hàbits. I parlàvem també del sucre. Uh-huh. Ens centrem molt en el sucre. Uh-huh. Què passa amb el sucre? Per què és tan important? Per què li dones tant de protagonisme al sucre?
Mira, el sabó dolç, val? A Orient, per exemple, és el sabor el més important que hauríem d'ingerir cada dia. El que passa que ha de ser un dolç saludable. El dolç saludable te'l proporciona les arrels, te'ls proporcionen els cereals, te'ls proporcionen la fruita, però el sucre, com el que normalment prenem, el sucre blanc, o són coses que et produeixen tal subidon energètic que l'única cosa que fa és posar a tope segons quines maquinàries, concretament el pàncreas. I això, vulguis o no, t'augmenta la tensió, et fa tota una sèrie de concatenacions químiques que arriba a un punt que això ho pateixes.
I per tant hem de diferenciar entre sucre i dolç, que això és una diferenciació important també.
És bàsic. O sigui, el sabó dolç és indispensable.
Ah, perfecte. Per això, justament, ha sortit aquest llibre, no? Dulce, Salut i Emociones, Dolç, Salut i Emociones. Va estrictament lligat el dolç amb les emocions?
Totalment, absolutament, absolutament. Jo en el seu dia, quan vaig fer un canvi alimentari, vaig deixar de prendre el dolç de la forma que ho feia i vaig entrar en síndrome d'abstinència del sucre, concretament.
Déu-n'hi-do.
I va ser molt potent.
Síndrome d'abstinència del sucre.
Sí.
Suposo que més d'un ho haurà patit o haurà de patir perquè és una cosa que pot arribar el moment en què te'l treguin.
Sí, el que passa que el bo que té també el llibre és que has d'aprendre a substituir-ho. Perquè, com et dic, el sabó dolç és importantíssim que sempre estigui integrat a la teva vida.
Per tant, tenim clar, el sucre com a tal no és sa, però el dolç no passa res, podem seguir disfrutant del dolç, que és el que pretén explicar també una mica aquest llibre amb aquest recull també de receptes. Quins dolços són sants? O, com a mínim, no ens faran mal?
Mira, han de ser dolços o has d'agafar el dolç de coses que intentis no fer pics glucèmics, vale? Uh-huh. O sigui, ja et dic, tot el que són rels, tot el que són els cereals i també la fruita, segons com es prengui i amb quina mesura es prengui.
Per tant, en aquí també, en el llibre, que no hem dit l'editorial, per cert, l'editorial és Ichorai, pot ser?
Ichorai.
Ichorai, Ichorai. Hi ha una X aquí amb el logotip que la dissimulava, però Ichorai. Doncs hi ha 58 receptes saludables amb ingredients saludables que van des de l'After Eight natural, per exemple, a roses de poma o pastissos de pastanaga. La xocolata, per exemple, no té per què anar lligada al sucre?
A veure, la xocolata, hi ha molta xocolata, no? Hi ha, evidentment, amb sucre, hi ha blanca, hi ha llet, hi ha sense llet. Llavors, el més saludable és a partir de 70-75% de cacau. Porta molt de magnesi i t'ajuda molt al cos, sempre i quan no hi hagi un excés. Val? Perquè també porta molts oxalatos.
I de fet hi ha gent també que acaba addicta a la xocolata una mica.
Clar, però moltes vegades aquesta addicció és degut a que li falta o bé proteïna o bé magnesi o li falta algun mineral que la xocolata aporta. I per això també pot ser per aquí l'addicció.
Clar, però dèiem, un After Eight natural, per exemple, com seria?
Doncs, bueno, en el llibre és una de les receptes que hi ha, és una fulla de menta, simplement, a la qual s'aboca una mica de xocolata desfeta de més del 70% de cacau. I amb això pots tenir un bombó fàcil, ràpid i molt bo.
També hi ha pastissos de pastanaga, que en principi molts els relacionem directament amb sucre a dojo.
No, no tens per què, perquè la pastanaga de per si ja és dolça. Això ja et proporciona una quantitat important de sucre que pots substituir en lloc de fer el sucre normal. I si li afegeixes un sirope d'atzavara, per exemple, pues, també acabes de rodonir el sabor sense tenir un excés de sucre refinat.
Si decidim que volem deixar el sucre, perquè no sé si ho hem dit, no ho hem acabat de dir, ens donarà beneficis en tots els sentits. Hi ha qui diu que li pugen els reflexes, que se sent molt millor, l'atenció també ajuda a mantenir-la més en el seu to. Tot aquest són beneficis que aporta deixar el sucre. Si ho decidíssim, quins productes hauríem de deixar de consumir ja? És evident que el sucre blanc que veiem físicament, aquell l'apartem. Però quins altres tenen molt de sucre del dolent i no...
Mira,
i no ens n'adonem?
El tema és que hi ha moltíssims productes en el mercat, sobretot en la indústria alimentària, que afegeixen sucres. I això ho veus quan realment ets conscient i comences a llegir les etiquetes. Llavors veus els ingredients i se't poden posar pèls de punta perquè, clar, veus claríssimament que en papilles de bebès, de vegades, o fins i tot en productes de nens petits, afegeixen una quantitat de sucres que realment ni fa falta ni és bo saludablement parlant.
La Coca-Cola, sense anar més lluny, té molts sucres, també. El ketchup també diuen que té molts sucres.
També, eh? Molts, molts. Però hi ha moltes coses, exactament, que són salades, vale? Des d'embotits fins a salses de tomàquet, passant per tota mena d'encurtits. De vegades hi ha coses que dius, ostres, això és saludable, però de la forma que està fet no ho és.
Per tant, hem de vigilar també, llegir les etiquetes, fonamental sempre, però en aquest cas, si volem deixar el sucre, especialment. Doncs, Sílvia Miravet, tindrem molt en compte aquest llibre, ens el tindrem com una mica de manual per poder viure sense sucres, o com a mínim, si més no, baixar el consum, perquè segur que només prenent una mica de consciència es pot baixar molt.
Molt, sobretot si aprens a llegir, ja et dic, les etiquetes.
Val la pena fer-ho i el nostre cos també ens ho agrairà. Sílvia Miravet, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I tornem a agafar, aquest cop no cal el passaport, però sí que ens anem de viatge, fem sortides escapades amb la Sandra Vicente, que porta el My Family Passport, un blog de viatges, sobretot en família. Sandra, bon dia.
Hola, bon dia.
I si bé la setmana passada anàvem al Museu del Ferrocarril, i en allà vèiem com funcionava tot el món dels ferrocarrils, ara ens anem cap a Horta de Sant Joan, concretament la Via Verda de la Vall de Tafan.
Sí, a fer avui una activitat més d'aire lliure i de disfrutar de la natura.
Sí, doncs ens ve molt de gust tocar natura.
Sí, és un... Us proposem avui fer un tram de Via Verda que passa per aquesta zona i es pot fer o caminant o amb cavall o també amb bicicleta. Nosaltres quan la vam fer va ser aquest tram amb bicicleta.
Bicicleta és fantàstic,
sí,
també.
Sí, a més, com que la Via Verda és una ruta turística que transcorre per l'antiga via fèrria, sí. Va parlo de trens ara últimament.
ja que la setmana passada vam anar al Museu del Ferrocarril, també ara trepitja via.
Sí, doncs és una antiga via fèrria de la vall de Zafán que unia la pobla d'Ijar d'Aragó fins a Tortosa perquè volien treure les mercaderies al mar. Aleshores es va fer aquest tram de via fèrria, però en realitat mai es va arribar a utilitzar. I és un trajecte molt, molt còmode perquè no passen cotxes, és així al mig de les valls de les muntanyes, vull dir que és molt agradable.
Sí, sí, jo conec moltíssima gent que l'ha fet, tota la Via Verda, i té trams preciosos, i tothom ho recomana. En aquest cas anem, tocant Aragó, com deies, a la vall de Zafán, i què farem?
Sí, nosaltres vam fer un tram petitó de 15 quilòmetres, la Via Verda és molt més llarga, el que passa que si aneu només un dia a passar el dia d'avui, per exemple, doncs amb 15 quilòmetres està bé, tot i que et quedes amb ganes
de fer-ne més,
perquè és de veritat que és molt fàcil, és un trajecte molt pla i gairebé amb baixades i és molt agradable. Aleshores nosaltres vam anar fins a Horta de Sant Joan, que vam recollir les bicicletes que havíem encarregat a una empresa que es diu Esgambi, i això vam fer 15 quilòmetres, però en podíem haver fet molts més.
Clar que aquí està molt bé perquè no cal que vagis amb les bicicletes a sobre, no. Sinó que una vegada arribes allà, les llogues.
Pots anar amb les teves pròpies.
Exacte.
O llogar-les. Mm-hmm. Aleshores tu decideixes el tram que vols fer, més o menys, i nosaltres vam arribar fins a Prat del Comte. Hi ha com diverses parades i nosaltres vam arribar fins a la del Prat i el tram és totalment pla, molt còmode, i abans d'arribar al Prat del Comte hi ha Bot.
Sí,
que hi ha una estació de, un antic, a l'estació de ferrocarril hi ha un antic vagó de tren que també s'ha convertit en, com en un bar. Aleshores també pots doncs, prendre una cerveseta.
Maquíssim.
Vull dir que
idoni per estar justament en un entorn també molt de ferrocarril, però autèntic.
Bueno, i també això doncs per recuperar forces.
Exacte,
no?
Podem fer un cacolat calent allà.
I un cop finalitzat el recorregut que vols fer, l'empresa et ve a recollir amb les seves furgonetes.
Clar.
I per tornar-te a Horta de Sant Joan, que és on tu has deixat el teu cotxe aparcat.
Clar.
Aleshores, que també és molt còmode, no has d'anar i tornar, sinó que fas el trajecte i quan ja has acabat, doncs ells et truques i et venen a buscar. Vull dir que és molt...
No cal acordar on t'acabaràs, és a dir, pots improvisar si vols
fer
una mica més, no?
Sí, si vols fer una mica més, més o menys has de dir la idea perquè ells també s'organitzin, però...
Clar.
Però bueno, si fas una estació més o no, doncs després ja ho
parles. Exacte, acordes amb ells.
Sí.
Està molt bé. Doncs aquesta ruta que diem de Horta Sant Joan, Via Verda, molt recomanable per petits
i grans. Anar més dies i fer la ruta, us podeu allotjar també als vilars rurals.
Sí,
que
és cert.
Que estan a Arnes, llavors.
Que és molt agradable també a nivell familiar i estàs també enmig de la natura.
Sí, molt agradable.
Sí, sí, sí. Doncs amb aquesta dosi de natura que vam avui, la setmana que ve farem més coses, Sandra, que tinguis bona setmana.
Bon dia, adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Ara per parlar de gossos amb la Georgina Colom. Georgina, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemi.
Que tots aquests dies hem estat tan pendents dels nostres animalons de companyia.
Clar, dies de festa, dies
de
casa.
Els hem fet a passejar, els hem emportat a la muntanya i ara resulta que tornem a la rutina i els deixem moltes hores a casa. Què passa? Els gossos s'avorreixen? Els animals de companyia s'avorreixen?
Doncs sembla que sí, perquè hi ha un assaig clínic que va fer la Charlotte Barn i es diu Avorriment Bestial i corrobora, és de la Royal Veterinary College, publicat el 2017, i es va arribar a la conclusió que el cervell d'un gos es pot veure afectat si passa moltes hores sense cap estímul extern. O sigui, que mateix, bueno, que s'està molt temps avorrit.
Clar.
O sigui, que sí, que sembla que sí. I, a més, la causa més comuna d'avorriment caní és això, passar massa temps sol a casa o l'absència de nous reptes, ja siguin físics o mentals. O sigui, que no tinguin res a fer.
Tenen el menjar...
El nulla facente, no?
Allò
que... Sí, massa
tenen
temps...
Tenen solucionat el menjar, tenen solucionada la beguda, l'aigua, tenen solucionat tot, per tant, no els hi cal res.
Res, no, el llitet, allà, com a molt fan una volta per casa, m'imagino, no? No tenim una càmera per espiar-los, però... Vaja, jo quan obro la porta de casa, el Colin fa uns badalls, que sembla que està bastant adormit i bastant tranquil. Vull dir que, sí, té pinta que s'avorreixen una miqueta.
I llavors deu haver-hi solucions, no?, contra aquest avorriment.
Sí, bueno, de fet, primer, conseqüències que poden desenvolupar els gossos de... sí, com tipus de comportaments anòmals que els hi porta aquest avorriment, en excés. O sigui, una cosa és estar unes horetes sol, però clar, unes altres és passar-se massa de la ratlla.
Sabrem que es passa la ratlla amb temps d'estar a casa quan ens presenta algun símptoma.
Ah, exactament, sí. Per exemple, l'esterotípia. Són comportaments compulsius d'autolesió. Com ara, per exemple, doncs, que es persegueixin la cua sense parar.
Ah, sí?
Sí, o llepar-se insistentment fins i tot arribar a autolesionar-se. Carai. O sigui, els agafa com angoixa i llavors es fan clapes. Clapes, a vegades l'altre es mossega la cua. Bueno, saps allò? Quan estan molt estressats, doncs això, se'ls va una mica la
sí,
castanya.
Sí, com a nosaltres.
I clar, pobres, ells no poden agafar l'ordinador o el mòbil i mirar Instagram.
No tenen recursos.
O posar la tele. No, ells fan el que poden, no? Un altre símptoma pot ser també que abordi molt i ho faci com desconsoladament. I en aquest cas, clarament, t'està cridant l'atenció.
Clar.
O l'atenció, o els veïns, o... I si ho fa quan no hi ets, és perquè també pot patir una mica d'angoixa per separació, que això és una derivada de l'avorriment, també altres conseqüències, pot ser que et sigui no suporti estar ni un minut sense tu, que això és a banda, però bueno, que l'avorriment en excés, això pot provocar doncs, que al final el gos faci això, bordi per cridar l'atenció perquè ja no aguanta
per
més
tant,
aquesta soledat.
Ell intentarà també que ens n'adonem. Llavors, què fem?
Pues fem, bueno, solucions, doncs podem organitzar-li unes activitats divertides que siguin per a ell, o sigui, el temps que tinguem amb ell que sigui molt de qualitat.
Clar.
O sigui, anar a passejar al parc i que interactuï amb altres gossos, fer-li córrer amb una pilota, fer com a mínim 3 passejos al dia, però quan diem passejos diem mínim 20 minutets, mínim. I haurien de ser el primer al matí, o sigui, quan tu tinguis temps, depèn del teu dia, no? Però al matí, si no tens molt de temps, doncs 20 minutets, a migdia una altra mica, i al vespre, si tens més temps, doncs pots portar-te-la a fer els encàrrecs, o si has d'anar a comprar allò, coses de passada del pau, tal o qual, que no hagis de deixar-lo fora de les botigues molta estona ni res, doncs el pots agafar i pots emportar-te'n amb ell perquè es campi la boira.
Tenir present que ell necessita el seu temps.
Sí, també regalar-li joguines interactives fa que també el gos estigui una mica més entretingut. El Kong, aquest típic que hem parlat de vegades, la joguina que es farceix, doncs també és interessant perquè s'estan una estoneta mentre estan sols, doncs quan marxes de casa li deixes i potser s'està mitja hora allà donant-li el coco a veure com pot empescar-se les patrulles
i la xutxa d'allà dins
i ja guanyes una mica de temps. I a més és temps de qualitat perquè el gos està pensant a veure, empescant-se-les per treure allò d'allà. Uh-huh. Després, ensenyar-li trucs nous, això els incentiva i fa que el cervellet els hi funcioni. I també està bé, els gots, a vegades que hem parlat, o amagar-li la xutxa típica, no? Doncs fer-li aquests jocs quan estiguem amb ell, perquè ell gasti energia també mental, que és la més important.
Uh-huh.
I si veiem que amb tot no millora, haurem
aquestes...
de consultar el veterinari.
Pareses,
sí, perquè pot fins i tot que tingui un altre signe d'alerta pot ser que tinguis moltes destrosses a casa cada cop que tornis a casa. Tornes a casa i ja, jo què sé, doncs el miques de paper, el sofà destrossat, indicadors de que el gos necessita cremar més energia de la que està cremant actualment.
Per tant, ho hem de tenir alerta. Mm. Doncs escolta'm, ja sabem com entretenir una mica més els nostres companys.
Sí, sí.
Però aquests dies estan molt costats. T'he notat a tu una mica refredada.
Estic molt agafada del nas i tu comences a estar caient,
Jo començo a estar caient i ara estava pensant, els gossos també s'encostipen?
Doncs jo crec que sí. Igualment, crec que aquesta setmana parlem amb algun expert i el diumenge
estaria bé, perquè l'epidèmia de grip ens està agafant i volem saber també si
què passa amb els gossos.
Exacte, si els pot agafar.
A veure.
Georgina, fins la setmana que ve.
Vinga, que vagi bé. Adéu.
I si comencem un llibre aquest cap de setmana? Si parlem de novel·la negra en català, hem de parlar de Crims.cat, la col·lecció de gana de novel·la negra i policíaca a Catalunya de l'editorial Al Revés. Una col·lecció que vol oferir el millor catàleg d'escriptors no només del país, sinó també d'autors estrangers que fins ara no havien estat traduïts a cap llengua de l'Estat. Avui és l'Àlex Martín, director de la col·lecció Crims.cat, qui ens fa dues propostes. Atenció als apassionats de la novel·la negra perquè són dues novetats que voldreu llegir així que escolteu el que ens explica.
Se sap que la novel·la negra està de moda i nosaltres aquí volem recomanar les dues darreres publicacions de la col·lecció. En primer lloc, recomanar La barrera, de l'escriptor barceloní Jordi de Manuel, un escriptor que té ja una llarga trajectòria dins del gènere criminal gràcies a la sèrie protagonitzada, aclamada i premiada per l'inspector de policia Marc Sergiot i que consta de 9 títols fins a la data. Algunes d'aquestes característiques de la sèrie ben recomanables són l'ambientació futurista, la no seqüència cronològica en clau distòpica, el joc i també el grau de compromís social que mostra l'autor en cada una de les seves novel·les, amb temes com el planeta mediambiental, les cèl·lules embrionàries, l'avenç de la medicina i la biologia, aquesta darrera de formació professional de l'escriptor. Una de les riqueses precisament d'aquesta sèrie roman en el seu protagonista, Marc Sergiot, una mena de policia, una mena de Colombo català, solitari, antiheroi, despistat, inofensiu. En algunes d'aquestes novel·les l'acompanyen Lídia Sánchez i Pau Ribó, dos secundaris que precisament són els grans protagonistes d'aquesta nova novel·la titulada La Barrera. La Barrera s'inicia amb la trama quan un personatge anomenat Gaspar Garín, un encarregat de pujar i baixar a la barrera del Fòrum de Barcelona, comença a detectar moviments estranys al moll d'entrades i sortides sospitoses d'un vehicle. A partir d'aquí, l'aparició dels dos policies, que treballen dins d'una operació anomenada Amnèsia, ajuntarà dues trames i acabaran confluint en un crim inimaginable. Una novel·la ben recomanable que parla, sobretot, de les relacions de les forces dels poders, com l'engany, la jerarquia, la força i la seducció. La segona recomanació de Crims.cat és, precisament, una autora estrangera, El Soterrani, traduït per Maria Llopis, de la fins ara desconeguda escriptora francesa Sandrine Collet, novel·la que va guanyar el Gran Premi de Literatura Policíaca l'any 2013. Es tracta d'una novel·la ben interessant, una novel·la que parla de les denúncies i, sobretot, una història inspirada en un suposat fet real, el cas Theo Béranger, un home que fa de l'opressió que el sotmet el seu germà gran, la pallissa i el converteix en un vegetal. Condemnat a la presó, quan surt, decidirà instal·lar-se a la França profunda, on dos veïns el segresten i el retenen com un esclau. Una novel·la colpidora, que en alguns passatges ens recorda a Misery, de Stephen King. De fet, la novel·la de l'autora francesa també tindrà una versió cinematogràfica, o fins i tot ens ve a la memòria algunes escenes ben esportidores de Pierre Lemaitre. L'escriptura, com podreu apreciar si la llegiu, és contundent, seca, nerviosa, molt nerviosa, i deixa poc pas a la respiració. Un estil incisiu, de frase curta i dolorosa, que parla precisament de l'esclavitud a la qual estem sotmesos en moltes ocasions els éssers humans. Un autèntic captivity thriller, com dirien els americans.
L'Àlex Martín, director de la col·lecció Crims.cat, ens acaba de recomanar La Barrera, de Jordi de Manuel, i El Soterrani, de Sandrine Collet. D'obrir pistes, els esquiadors catalans estan en plena voràgina de competició sense pràcticament un moment per descans. Per tant, avui volem parlar amb la Núria Pau, que és una d'aquestes esquiadores que està ara justament fent totes aquestes competicions i no és fàcil trobar-la disponible aquests dies de l'any. Núria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Contents de poder parlar amb tu perquè, escolta'm, just ara has acabat de participar en aquesta tercera Copa del Món de la temporada, primera de gegant, que és a Itàlia, que ha sigut a Itàlia, i contenta, no?
Sí, bueno, jo també molt contenta de que em truqueu. Llavors, a part d'això, sí, ahir vaig fer la primera Copa del Món de gegant, com dius, i bueno, estic molt contenta de com va anar, també d'haver pogut viure aquesta experiència, que va ser totalment increïble, i per suposat, doncs, del resultat, que mira, que, almenys que per això hi anem, i quan surt, la veritat que s'agraeix moltíssim.
Clar que sí, perquè has quedat en el nombre 40... i és molt més del que tenies fins ara.
Sí, jo surto amb el dorsal, sortia amb el dorsal 62, amb eslàlom havia fet un parell de copes del món aquest hivern, aquest gener, i també sortia 61-62, i bueno, sempre és complicat adelantar les noies que han baixat a davant teu perquè han tingut la pista millor que tu. Uh-huh. Llavors, quan adelantes posicions, bueno, és tot una
tot un
alegria,
mèrit, sí, senyor,
la veritat. Sí.
Tot un mèrit. També venies sí. d'Àustria, que allà justament havies dit que la pista estava bastant malament i vas fer el que vas poder, però et va quedar aquella espineta clavada, no?
Sí, Àustria, també amb el dorsal 61, crec. La pista, bueno, com dius, estava molt malament, havia nevat molt els dies anteriors i tot i treballar-la molt, la pista, perquè la van treballar moltíssim, per nosaltres, per les noies que teníem dorsals alts, bueno, la veritat que podríem fer molt poca cosa.
Clar.
Ens havíem de limitar a baixar i, bueno, és una situació bastant frustrant perquè arribes allà amb tota la il·lusió, amb totes les ganes, una Copa del Món on vols donar el millor de tu i a meitat de baixada de la lona és que estàs lluitant contra algú que no tens res a fer i que t'has de limitar a fer els mínims fallos possibles i arribar baix. I, bueno,
doncs ara sí que vas arribar. Vas arribar en aquell moment i, a més, ara a Itàlia sí que t'has pogut treure aquesta espina i quedar la 40 està molt bé. Has avançat molt. Però ara encara queden reptes, no? Encara queda molt camí per davant. El més immediat són Copes d'Europa?
Sí, la setmana que ve tinc Copes d'Europa a Suïssa.
I després, al febrer, Campionat del Món, Suècia.
Sí, exacte, cada dos anys hi ha el campionat del món. Aquest és el primer any que m'hi classifico i bueno, serà la meva primera experiència en una prova així. La sort que he tingut que de poder ja participar ara aquest mes en proves de Copa del Món. Així, doncs, bueno, veus una mica l'ambient, estàs amb les maies amb les que competiràs. Bueno, és com anar-hi posant el peu per quan arribi allà sentir-me com si fos un dia més, perquè sí que realment és molt diferent una prova d'aquestes amb una prova de Copa Europa de les que jo he pogut fer fins ara. Llavors, doncs, bueno, és anar agafant experiència per anar sent cada vegada més competitiva amb aquestes noies i amb aquestes proves.
Clar que sí, doncs segur que ho aconseguiràs. Has començat amb molt bon peu aquest 2019, no?
Sí, sí, la veritat que dèiem que era un 2019 ple de noves experiències i de reptes, que són reptes que no saps molt bé en quina posició pots quedar, no saps molt bé quines possibilitats tindràs, i ens vas una mica així com amb la incertesa de, bueno, anem a esquiar el millor que sabem i el resultat que arribi, si haurà esquiat bé, doncs ja serà bo. Llavors, doncs, bueno, dies com ahir que arribes, creues meta, i jo sabia que havia fet una bona baixada, havia tingut superbones sensacions, amb una pista complicada com la d'ahir, i bueno, veus el resultat, doncs, bueno, et dona a veure que no estem tan lluny, estem lluitant amb noies que tenen un bon nivell i sóc capaç d'estar a la seva alçada, així que serà qüestió de seguir-ho intentant.
Escolta, a mi l'actitud la tens molt bona, clar que sí, Núria, i tant. Sentirem a parlar molt de la Núria Pau.
És molt important, també.
Doncs estarem molt pendents, estigueu pendents d'aquest nom, Núria Pau, que competeix en gegant i slàlon. Núria, que tinguis un molt bon 2019 i que, escolta'm, això sigui l'inici d'una gran carrera. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada molt forta des d'aquí. Adéu-siau.
Adéu, que vagi molt bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Cap al mar, a mirar-lo i escoltar música. Cançons marineres. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia. Avui, més que mai, molt a prop del mar.
Sí, tu sí, tu sí, perquè no has pogut venir cap aquí perquè aquest refredat se t'ha quedat allà segrestat i nosaltres volíem que estiguessis aquí, però la setmana que ve sí, suposem que això no, és superat, no?
No, seguríssim, perquè aviam, això és ben bé per seguir la moda, sí que és mig Catalunya, doncs està refredat, sí. Jo no volia ser menys, he volgut seguir la moda, sí. Però aquesta moda d'una setmaneta, ja en tinc prou, de seguir la moda d'una setmaneta, i la veritat és que estic en la recta final, i des d'aquí saludo cordialment a tota la gent que està refredada, que m'imagino que és molta.
Molta, 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 nois, és una passera, toquem fusta nosaltres els d'aquí, però i és molta la que està refredada, sí senyor.
Haver-ho sentit tan bé i a tota la gent que està refredada, doncs res, que això passa, que no hi ha res a fer, que ho hem de curar-ho, i al mateix temps ho podem fer-ho, doncs, escoltant música
això
també,
passant
esport agradable, i he pensat, segurament, per la influència d'això del refredat, que quedaria molt bé avui un bolero. Un bolero d'aquells, doncs, conegut, entranyable, que em fa l'efecte que fins i tot la gent més refredada potser s'atrevirà a cantar-lo i tot, perquè la setmana passada, dintre d'aquest recorregut geogràfic que hem començat el 2019, vam anar cap a Galícia i hem pensat, escolta'm, si estem refredats, anem a buscar el sol, anem a buscar, doncs, bon temps, cap al sur, cap a les Illes Canàries, amb un grup molt popular, sobretot fa una colla d'anys, molta gent cantant com són Los Abandeños, i amb Los Abandeños una peça molt i molt coneguda, Viajera.
Porque ha perdido una perla, llora una concha en el mar. Porque el sol no se ha asomado, está triste el pavo real.
Que bonica, jo crec que això ho cura tot, cura l'esquit i cura el refredat.
Ja tenim el solet de Canàries amb aquesta peça, per cert, que és inclosa en un compacte, un llarg durada en aquella època, amb el títol de Mar. Per tant, ben escrivint en aquesta secció un disc editat el 1996, amb aquest bolero que l'han fet una mica més rítmic, una mica més ràpid, de Francisco del Val i Fernando García Mortillo, dos grans autors, amb un tema que, curiosament, molta gent ha dit, però si aquesta cançó es diu La novia del pescador. Sí, és veritat, també molta gent diu La novia del pescador, o fins i tot La perla, o Dime que sí, que vindrà ara, això. Però el nom real és Viajera, i la podem escoltar amb els Abandeños, esperant una gran recuperació, començant per mi, per tota la gent que estigui refredada, i desitjant-vos en Dani i Noemí que estigueu ben ferms i forts, que aquest país l'hem d'aguantar entre tots.
Sí, senyors, anirem tornant. Doncs, Francesc, una abraçada ben forta.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Te llevas mi corazón.
Si una concha está llorando porque una perla perdió,
te harán mis ojos mañana
cuando me digas adiós. Por todo lo que más quieras, dime que sí, por tu madrecita buena.
Les notícies a la primera pedra.
Bon dia, els taxistes han passat la segona nit a la Gran Via i asseguren que com a mínim s'hi quedaran fins dimarts. Per tant, demà dilluns continuarà la protesta pel decret aprovat per la Generalitat. Ahir, després de reunir-se amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el taxi va rebutjar les millores en una assemblea a la mateixa Gran Via. Així ho anunciava el portaveu de l'ITE Taxi, Alberto Álvarez, després de la votació.
No tenemos nada, tenemos, sí, que ellos van a intentarlo, van a estudiarlo y van a presentar el martes. La asamblea ha decidido que no lo acepta y la asamblea es sagrada. La condición para dar este paso era que se levantara la huelga. Así que nada, los taxistas deciden, mandan y seguimos aquí.
La Generalitat els proposava que a banda dels 15 minuts del precontracte que hauria de tenir un vehicle BTC s'afegís un temps addicional en funció del trajecte. Desenes de cotxes de BTC van ocupar la Diagonal com a senyal de protesta durant 4 hores. Oriol Junqueras es nega a negociar els pressupostos si l'Estat vulnera els drets fonamentals. Reconeix que suposen un augment substancial respecte a comptes d'anys anteriors a Catalunya, però recorda que l'Estat no sol complir les seves promeses. Ho diu en una entrevista al diari Ara. El president d'Esquerra es pregunta per què s'han de seure a parlar de xifres amb el govern espanyol si la Policia Nacional deté sense ordre judicial alcaldes, activistes i fotoperiodistes.
Esports a la primera pedra.
El Barça rep a 3:15 del vespre al Leganés a l'estadi. Els blaugrana busquen mantenir les distàncies de 5 punts amb el segon classificat, l'Atlético, que hi va guanyar per 0 gols a 3 al camp de l'Osca i es manté segon. Malcom i Vermaelen són les grans novetats d'una llista de 19 on no hi és Denis Suárez. Valverde es planteja donar descans a Leo Messi. Fem aquest diumenge el Girona visita al camp del Betis amb l'objectiu de trencar una mala ratxa de resultats que dura des del 25 de novembre, la darrera victòria al camp de l'Espanyol. Stuani es perd el partit per sanció. En un diumenge molt de bàsquet s'acaba la primera volta de l'ACB amb la darrera de les places en joc per la Copa del Rei. Manresa Real Madrid i Burgos Joventut a les 5 de la tarda. A grans trets i pendents dels matisos del bàsquet de Beraix respecte a tercers, en cas de victòria manresana seran a la Copa per primer cop en 15 anys. En cas de derrota manresana i victòria vertinegra seran els badalonins qui s'hi classifiquin. Si perden els dos, Manresa és qui ho té millor per ser-hi.
I pel que fa al temps, la pluja ha anat guanyant terreny de nit i matinada i a hores d'ara plou a gran part del país, amb una cota de neu que en general oscil·la entre els 800 i els 1.200 metres. Aquesta serà la tònica del matí, un diumenge que es presenta gris i passat per aigua a les comarques de Girona i Barcelona, especialment de la costa, però el vent ajudarà a trencar els núvols, en canvi, a partir de migdia a ponent i al sud, i acabarà fent sol. Amb tot plegat, l'ambient serà fred i també es mantindrà la nevada al vessant nord del Pirineu.
I després de les notícies de 6:45, arribem al moment de saludar en Jordi Margarit. Jordi, bon dia.
Bon dia, noi.
Cal oblidar la teulada vermella i la finestra amb flors, l'escala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racon, i el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets i l'arriba suau d'una matinada desperta més bé. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu. Tot camí fa pujada i me'n vaig a peu.
I t'ho vas dient d'una manera constant, tan repetida que al final ja en saps la cadència i pel teu emparat endevina si el moment és sincer o simple lletania. Ja queda poc, penses, i la imatge de l'objectiu arrenca un somriure a la teva expressió cansada. I vols arribar, Ja has d'arribar sense falta, però el camí fa tanta pujada que les cames se t'han afluixat. Aleshores t'envaeix un rampell que no saps d'on surt ni cap on va. Serà la tossuderia? Potser l'obsessió per aquella meta que tu mateix et vas marcar? Saps que va néixer fruit d'una mala previsió, d'un càlcul erroni, d'una estranya eufòria, d'un moment ben irreal. No va saber calcular les pròpies forces de qui que ara estàs com estàs. Fet pols. Un altre dia tu penses dues vegades, et dius maleint al moment de la decisió. Però ja hi estàs posat i defugint la renúncia, t'endinses cada cop més en l'obstinació. Estàs a punt de perdre la fe. La fe en tu mateix, però en queda cap altra? La resposta la trobes al teu entorn. L'error o l'encert inicial és més compartit del que pensaves i, per tant, refàs el que calgui i segueixes.
Ai, el camí fa pujada i me'n vaig a peu.
El camí fa pujada i me'n vaig a
peu. Ja ens anem ara cap a la muntanya. Xavier Lujas, bon dia.
Bon dia, Noé.
Avui farem la primera secció de l'any i si una cosa no faltaran són curses i curses de muntanya.
Doncs no, mira, cada any milers i milers de persones corren per les nostres muntanyes i es recorren molts quilòmetres amb un dorsal al pit. Hi ha molts llocs web on es fa una recopilació de curses de muntanya, però bueno, mira, avui m'he fixat a la web de ultrascatalunya.com i de les que es proposen he triat unes quantes, segons el meu modest criteri, per recomanar avui.
I per tant, començaràs per les llargues, no?
Doncs sí, mira, sí, començaré per les ultras de muntanya. Començaré per una a Menorca, del 6 al 10 de març, la Epic 360 Camí de Cavalls. La recomano perquè la bona organització, la duresa, i perquè entre les diferents modalitats està la de fer els 160 quilòmetres en 3 etapes i, atenció, també en parella. Trobareu les diferents modalitats a la web camidecavalls360.com. La segona ultra que recomano és la ultra del Montseny, el 6 d'abril, amb 78 quilòmetres i 4.440 metres de desnivell positiu, duresa, voltant per tot el parc natural del Montseny. Anem cap al maig, el 19 de maig arriba una nova edició de la Trail del Cat Llaràs. Atenció a la nova data, que passa del juliol al mes de maig, en plena primavera i també menys calor, en principi, per gaudir encara més d'aquesta serra del Berguedà. L'1 i 2 de juny, a Ribes de Freser, es disputarà la novena edició de els Bastions. Podreu triar entre dues distàncies llargues, la ultra i la trail de 100 i de 76 quilòmetres respectivament. A més, també teniu distàncies més curtes per gaudir de la Vall de Ribes i de l'Olla de Núria. I al mes de juliol i Andorra, entre el 16 i el 21 de juliol, serà l'epicentre del trail. Fins a 6 proves de diferents distàncies. L'Eufòria, amb 233 quilòmetres.
233?
Sí, sí. Tota una setmana corrents pel País dels Pirineus. La Ronda dels Cims, amb 170, la Mític, amb 112, la Celes Trail, amb 83 com a distàncies ultras. I després hi ha dues distàncies més curtes. L'organització és espectacular, amb tot un país al darrere. Tota la informació la trobareu a andorraultratrail.org. El mes de setembre tenim un clàssic ja, com és la desena edició de la Rialp Matxicots. Serà els dies 14 i 15 de setembre. Teniu fins a 5 modalitats diferents. La prova més mediàtica de casa nostra canvia de mes, del setembre fins al mes d'octubre, i seran els dies 5 i 6. La Salomon Ultra Pirineu està plena de novetats, que en parlarem d'aquí a poques setmanes. La distància ultra baixa dels 110 fins als 94 quilòmetres. Ens estalviarem la baixada fins a Bellver. Se li sumen una nova distància, la de 56, i la marató passarà ser la Sky Marathon de 36 quilòmetres. I acabo el calendari ultra amb la sisena edició de la Trail del Bisaure el proper 12 d'octubre, que és festa, així que no hi ha excusa tampoc per no córrer-la, com sempre amb diferents distàncies i dureses per triar i remenar.
I ara superràpid, digues alguna miqueta més curta.
Mira, tenim el mes de març, la Trail Costa Brava, el 3 de març, el 7 d'abril, una que no fallo mai, la Romànica Extrema, la Vall de Bianya. La gent ja sap perquè es repeteix sempre, que canvien sempre els recorreguts i és espectacular. El mes de juny i difícil, dura la Berga Trail, el proper dia 9 de juny, i per acabar dues més, que són clàssiques de casa nostra. El 27 d'octubre, la primera marató de Catalunya, Sant Llorenç Savall, durant la volta per la Mola, i la darrera el 10 de novembre, a Sant Esteve de Palautordera, que és la marató del Montseny.
Doncs escolta, fantàstic aquest calendari, Xavi, moltíssimes gràcies.
Gràcies, ens veiem diumenge vinent. Salut, seny i muntanya.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
entrem en els temes sobre psicologia amb la Marta Torra. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
Vam quedar que ens donaries esclaus per no caure en el consumisme que tan fàcilment hi caiem. I a més volies comentar, o ara estàvem parlant fora d'antena, del terme nou que és l'afluenza. Què és això de l'afluenza?
Doncs mira, és un concepte que engloba aquell sentiment d'ansietat que ens provoca el fet de voler més coses. De si no tenim alguna cosa, doncs encara que no tinguem diners o encara que les conseqüències de tenir més coses ens repercuteixin, és igual, jo vull més coses, i aquest és un sentiment d'ansietat, és un terme nou que...
I que segur que tots en algun moment ho hem tingut.
Sí, i tant, puntualment. I tant, perquè sentim la necessitat d'acumular més coses? Doncs mira, per tres motius bàsics, que són la seguretat, és a dir, vull una casa, vull una casa on viure, vull un aliments, per acumulem aliments en el rebost, no? Que a vegades hem de llençar,
exacte, que s'acaben caducant,
l'estatus, és a dir, vull el millor rellotge, vull el millor mòbil, vull el millor cotxe, i el vincle afectiu. Ai, allò que em van regalar aquell dia, no sé què, això és de la iaia, no? Doncs això, per això acumulem coses, no? Perquè és això, aquest tema d'acumular i de viure en l'abundància. Però per no caure, hi ha maneres de fer-ho.
Sí, això t'anava a dir, perquè jo crec que és difícil.
Home, sí, és complicat, amb tot, no? Però clar, el primer punt que podríem dir, quin seria? Doncs l'autoconeixement. Primer ens hem de conèixer a nosaltres mateixos, molt bé.
Que aquí sempre hi acabem passant, eh?
Sempre.
Si no ens coneixem prou.
No ens coneixem prou. Preguntem-nos per què treballem. Treballem per comprar-nos el mòbil de darrera generació o per viure millor o per tenir més experiències?
El Mufi, que té un vídeo penjat a les xarxes que ho descriu perfectament.
Sí, quin
vídeo. Sí, que acaba dient, escolta, és que al final estem treballant només per pagar tot allò que desitgem.
Sí. Sí,
i el temps,
i el
quins
temps.
El dona, exacte. Quins el torna.
Doncs pregunta't això, per què treballes, no? Per què treballes? Perquè potser amb aquests diners que t'estalviaries comprant aquest últim gadget que acabarà el calaix, que no el farà servir, doncs com els palos selfie, no? Per exemple, no?
Sí,
o quan, no sé, qualsevol xorrada, doncs potser pots delegar feina en algú i tu tenir més temps, doncs, per anar al gimnàs, per anar a quedar amb les amigues, per anar
per
a fer un cafè,
per passejar
per la platja, per fer aquelles coses que a tu t'agrada. No? Doncs aquest seria el primer punt. Pregunta't a tu mateix per què treballes, no? Després, doncs, revisa allò que tenim. Revisem allò que tenim. Mira, fixa't quantes coses tens repetides. Quantes coses ja no el fas servir. I quantes coses, i és que no utilitzaràs mai a la teva vida.
Moltes vegades simplement senzillament posant ordre a casa.
Sí, 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 això en parlarem. En parlarem un altre dia.
Pareix un altre capítol.
Sí.
Va, doncs, què més?
Donar-li una segona vida en allò que ja tenim. Sí. També és una oportunitat de reciclar totes aquelles coses, no? Perquè normalment, clar, amb allò de l'obsolescència programada, doncs, escolta...
Absolut, això.
Això, clar, amb tres anys tot se't fa mal bé. Doncs
sí,
no,
sí.
Escolta, doncs hi ha moltes maneres... Exacte, sí. Hi ha moltes maneres d'arreglar les coses, no? Ara tenim el concepte aquest de l'usar i tirar que estem passant inclús amb les persones. És a dir, ja no t'aguanto res. Sí, amb la qual és, com que sé que puc tenir una altra persona, doncs mira, tu et deixo i ja està. I
ara que venim de Reis, el Via Lliure justament entrevistaven a senyores que havien tingut clínica de nines. Imagina't, ara avui dia se'ns fa impensable.
Al meu barri n'hi havia una.
Doncs han desaparegut totes.
Ja no n'hi ha.
Deien que a Barcelona ja no n'hi havia.
Ja n'hi havia. Jo havia dut a portar el meu nen a arreglar.
Ara qui arregla una nina? Se'n compra una altra i ja està.
O demana per Reis. Doncs una altra cosa que hem de fer també és mirar el nostre voltant i no comparar-nos amb el que té l'altra gent, sinó compara, si vols, amb les habilitats i competències d'aquelles persones que tu els tens com a símbol, com a influència, no? Que t'influencien en la teva vida, i mira si tu les tens o no les tens. I si no les tens, aprèn a tenir-les, no? Clar. Si és que t'han de solucionar la vida. Però no et fixis amb les coses que té, sinó amb les seves habilitats i les seves competències.
Absolutament.
Hi ha la norma dels 30 dies, que és a dir, si jo necessito alguna cosa, m'espero 30 dies a comprar-ho. I si durant aquests 30 dies a mi aquesta necessitat ja no m'ha aparegut, és que vol dir que no la necessito. Val? Perquè, clar, amb el pas del temps, doncs, bueno, ja en vindrà un altre, no? Doncs, si ens esperessin 30 dies a comprar, seria molt més fàcil evitar tots els newsletters, totes les coses que ens anem subscrivint de marques de roba, de marques que ens bombardegen anuncis. Això, clar, ens costa molt dir, ai, l'oferta aquesta, ui. No, l'oferta sempre hi serà, l'oferta. Si no és aquesta, sortirà una altra. Però pregunta't si realment ho deies, no, si ho necessites. Ves a comprar amb llista, superimportant. Anem a comprar amb una llista de les coses que realment necessitem. I sobretot, no? Pensem que la felicitat no ens la donen tant les coses com les experiències. Invertim en experiències, en coneixement, en viatges, no en acumular coses. I agraïm el que tenim i valorem el que tenim. Perquè si no valores el que tens, no valoraràs mai, ni podràs saber mai el que et manca.
Segur. Doncs mira, una manera que em dèiem de saber què tenim és fer aquesta revisió d'ordre que es di que en parlaríem.
Sí,
m'interessa molt
la setmana,
parlar de l'ordre,
la setmana que ben parlem.
És més important del que sembla. Doncs Marta, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
moment ara per parlar del món de l'empresa amb l'Oriol López, que és assessor de creixement empresarial. Oriol, molt bon dia.
Bon dia, Noemi.
Ara veníem parlant fora de micro, això de gestionar els conflictes, sobretot amb família, no? Sí. Els nens, escolta'm, és com un malson moltes vegades,
com un malson,
no? Perquè quan són dies d'escola, cap de setmana, anem una mica més relaxats, però quan són dies d'escola, allò de, un vol arribar molt aviat, l'altre vol arribar més tard, i els has de portar tots dos a l'escola, i un valent, i la... Com es fa tot això,
tal
això?
Tal qual, tal qual. Sí, sí, jo a casa em passa, cada dia tinc merder, perquè tinc dos fills de 8 i 11, i un vol arribar, que voldria obrir les portes de l'escola, és a dir, ser el primer de tots que arriba allà, i l'altre vol arribar a l'hora i no li cal, no? I vol arribar molt d'hora, l'altre no per puntualitat, perquè vol jugar. Llavors això és un conflicte cada
dia.
Clar,
aquí hi ha un conflicte d'interessos, és a dir, l'interès d'un i de l'altre varia, i en el món empresarial passa exactament el mateix. Però tu em deies, és més fàcil potser en el món empresarial. Sí, tu creus?
Sí, perquè, clar, a la família primer està la confiança, no? És a dir, l'accés de confiança cap al mediador, que seria jo, en aquest cas, fa que...
Que et prenguin pel pito del sereno.
Exacte, no ho hagués definit millor. I a més, l'accés de confiança entre ells també fa que hi hagi un conflicte que costa a vegades delimitar. Però a l'empresa és més fàcil perquè ells... A l'empresa tothom té un interès comú, que és l'empresa, que l'empresa vagi bé. Per tant, estan més disposats a acceptar l'opinió externa. Llavors, clar, moltes vegades dius, escolta, el conflicte pot ser objectius, és a dir, on volem anar, no? Si volem anar, doncs, parlàvem abans, no? Si volem anar a Argentina o volem anar al Brasil. Llavors, això és un conflicte d'objectius. Podem buscar de posar-nos d'acord i dir anem a Uruguai, o podem veure que no hi ha acord possible. Llavors és quan una estratègia d'una empresa, hi ha uns socis que tenen estratègies diferents i per tant s'han de separar. A la família això és més complicat.
Clar.
Perquè a vegades els objectius no es manifesten del tot.
Però ara parlaves fins i tot de que arribi un punt en què els socis s'hagin de separar.
Sí.
Això pot anar bé també per l'empresa?
Sí, 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 sí. És una de les possibilitats quan hi ha objectius diferents i és una possibilitat real i és una possibilitat que pot ser sana, és que acabin separant-se. Si no hi ha un objectiu intermig, si no es pot arribar a un acord a mig camí, llavors el millor, de fet, és separar. I si una empresa, un vol tirar cap al mercat asiàtic, l'altre vol anar cap al mercat americà, i no es posen d'acord, i no creuen que el mercat europeu sigui l'adequat, o no estan disposats a cedir l'un a l'altre perquè creuen en allò, doncs, escolta, potser és millor dividir l'empresa.
Clar.
No ha de fer por.
I abans parlàvem també del paper del mediador. Difícil.
El paper del mediador és molt difícil, perquè el paper del mediador sovint s'entén com una persona que repartirà raons i que dirà, bueno, doncs si hi ha dos socis, donarà el 50% de raons a un, 50% de raons a l'altre. I això no és cert, el mediador dona la seva opinió. Més que el mediador, jo en aquest cas posaria la meva figura, no? A vegades jo soc més assessor. Per tant, jo penso en l'empresa, és el meu únic objectiu, que l'empresa
funcioni,
i per tant jo dono la meva opinió en base a això. De vegades els socis esperen que això signifiqui un 50% de raons. I pot no ser, pot ser que estiguis d'acord sempre amunt.
Clar, perquè segurament en el món empresarial la part de les emocions és més fàcil aparcar-la. O seria així?
Clar. Bueno, és el que hem dit, clar, la confiança al món, a la família és molt gran, a l'empresa tothom busca un objectiu probablement comú, un interès comú, que és que l'empresa vagi bé, per tant les relacions personals estan una mica menys a sobre de taula, tot i que en empreses familiars s'hi barregen tots dos mons.
Clar. És més fàcil o més difícil una empresa familiar? A vegades pot ser un inconvenient ser família.
És complicat. És més fàcil perquè tothom té un segon interès, a part de l'empresa, té un segon interès que ajuda al creixement, que és la família, d'acord? I el patrimoni familiar i fins i tot les bones relacions i tot, i per això ajuda.
I mantenir aquest patrimoni que tants anys ha estat.
Però, per contra, clar, el ser molt emocional, el ser una família, doncs costa molt més. Això és com quan te'n vas de vacances i convius amb els teus cosins, germans, clar, o demés.
Sí, sí, sobre el conflicte, que és el que volem.
El conflicte, normalment.
Que és el que intentàvem evitar, justament. Exacte. Aquest conflicte amb el que hem començat a parlar. I també dèiem, és molt difícil amb els nens i també amb els polítics.
Els polítics és molt més complicat que amb els nens, probablement, tot i que estan bastant al mateix nivell.
Va, doncs nosaltres ens morem en el món empresarial, que sembla que és en el que estem una mica més còmodes, i potser fins i tot serà més fàcil d'arribar en aquest punt d'acord i evitar així el conflicte.
Exacte.
Doncs, Oriol, la setmana que ve més, no?
I tant, fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I moment, ara sí, per les sèries televisives. Joan Maria Moros, bon dia.
Bon dia.
Que ahir vam dir que sí, que avui hi hauria una sèrie, sí. Però només en podem parlar de pocs capítols.
De moment dos, que són els que aquí s'han pogut veure. S'estrena, hi ha un capítol nou cada setmana els divendres, Zero, a la plataforma de Movistar, i per tant, diguem-ne que s'ha de tenir la paciència, o si no, t'has d'esperar a que s'hagin emès els 6 i aleshores veure'ls tots de cop.
Trobo que està bé, així ningú t'explica res perquè ningú ho ha vist, està tot amb el mateix punt.
No, no sé que vegis algú que algun anglès o algun americà que ja l'hagi vista i que li preguntis, perquè ells sí que fa uns comens clau, però aquí no, aquí és el que hi ha, és aquesta història, que és una novel·la de John le Carré. És a dir, d'entrada ja t'agrada.
Sí, molt.
Tenim una pel·lícula...
A casa meva érem molt aficionats a llegir Joan le Carré.
Doncs aquesta elaboració. La pel·lícula ja es va fer ara fa uns quants anys, està ambientada als anys 70, i tot el tema, saps, això, espionatge israeliano, palestí, Alemanya, Gran Bretanya, és a dir, aquí vas posant tota aquesta història. La sèrie es diu The Little Drama Girl. You cannot stop the devil. Only the man performing his work. O La xica del tambor, que seria el títol tant de la novel·la com de la pel·lícula. Una de les coses bones que en té moltes, és que s'ha rodat en escenaris reals, és a dir, on va passar la història. Fins i tot estem parlant de l'Acròpolis, és a dir, van poder rodar a la mateixa Acròpolis de nit, sense cap mena, sense ningú, absolutament, i han anat a tots els llocs on l'ambientació de la novel·la original de Le Carré estava feta. És una coproducció entre la BBC i l'americana AMC, per tant, diguem-ne que d'entrada ja tenim aquí un segell que et convida a veure la sèrie. S'ha intentat repetir una altra història d'una sèrie del Vigilant Nocturn, que ja la vam veure i que ja te'n vaig parlar aquí ara fa un quant temps. Per tant, el que han fet ha estat agafar els mateixos ingredients, afegint aquí en Le Carré, i aleshores fer aquesta adaptació. El Mossad el que fa és captar una actriu britànica, que diguem-ne que molt, molt èxit no és que vingui a tenir, i pels seus serveis. I el que aleshores el que li fan és un entrenament psicològic molt important per intentar atrapar un terrorista. I a partir d'aquí tens tota la trama, és a dir, com es produeix un fet inicial, que és el que desencadena tota aquesta decisió d'actuar per part del Mossad, i quines són les seves xarxes i les seves maneres de poder entrar en els països, captar determinades persones, i en aquest cas aquesta noia, com se li intenta netejar el cervell, no?, per captar-la per la seva causa, i a partir d'aquí tirar endavant el seu pla de la manera, diguem-ne, menys legal possible, perquè això,
clar,
evidentment...
Clar, si no tindria gràcia, no?
Exacte. Però clar, si has llegit la novel·la ja saps exactament de què va, la producció està molt ben feta. El que hi ha és en Park Chan-wook, que és un director que té molt bona fama i que, a més, totes les coses que havia dirigit fins ara en cinema han tingut molt èxit. Per tant, aquí el que tenim ara és la seva primera adaptació televisiva. D'ell coneixem Old Boy i La Doncella d'ara fa uns quants anys. I aleshores qui tenim en els papers? Doncs Alexander Skarsgård, que el van veure a Big Little Lies, que era l'home de la Nicole Kidman a la primera temporada. Ell és el que fa el paper absolutament del que va a captar aquesta actriu anglesa, sí, que diguem-ne que ella també fa el paper així com més, com a mínim innocent al començament, però el
tenim fràgil, no?
Sí. A més, estem parlant ja de nominacions i estem guanyant Globus d'Or, amb denominacions als Globus d'Or, també als BAFTA. Per tant, diguem-ne que la crítica també ha reconegut aquesta sèrie com a una molt bona adaptació, perquè tots aquests ingredients que té, bàsicament, si tu si poses el nom de John le Carré a una sèrie o una pel·lícula, el que tens ja és molta predisposició per bona part de la gent, amb la gran quantitat de persones que llegeixen els seus llibres
exigent,
per Mari, no?
Com a mínim, no?
Per tant, hem vist els dos primers capítols i és molt recomanable de veure-la. En tindrà només 6, no arriba l'hora de durades, estem parlant dels 3/4 d'hora, una hora aproximadament, però la història t'arriba a enganxar sobre com funciona tot aquest procés de captació d'aquesta persona per intentar fer tot aquest canvi en la seva actitud i diguem-ne que sumar la seva causa, no? I veure com es va desenvolupar la història. De moment, dos capítols, cada divendres n'hi ha un a Cero de Movistar.
Doncs escolta'm, estarem pendents aquesta Xica del Tambor,
sí,
basada en la novel·la de Joan Carrer.
Sí, senyora.
Joan Maria.
I la setmana que ve més.
Clar, sí, sí, que tinguis una gran setmana.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Com sempre, amb aquesta sintonia, arribem al punt final del programa d'avui. Isabel Vinaixa, bon dia.
Hola, bon dia, Noé.
Sempre tanquem amb música.
Ai, sí.
Que bé que ens va per l'ànima i per tot.
Per tot.
Per tot.
El per tot ho engloba tot.
I a més, avui comencem amb un concert.
Amb un concert, exacte. Sempre us vull donar una petita pinzellada d'un concert que hi haurà aquest any, el 2019, i he pensat en un grup, un retorn.
Un punt nostàlgic, té,
sí,
això, eh?
Sí, un remember.
Jo crec que
és un remember,
que...
recordeu, retorn d'una banda catalana, com és l'Exambusto, que torna, com he dit, torna el 15 de febrer, han enregistrat un nou disc amb 10 temes nous, que es diu Polièdric, i darrere, evidentment, hi torna a haver-hi el gran Pemi Fortuny. I per què parlo d'ells? Doncs a banda del nou disc, també, evidentment, tindran concert. I vull que prengueu nota d'aquesta data, que és el 30 d'abril a l'Auditori de Girona, dins el Festival Estrenes. Sonarà, jo crec que sonarà, aquesta cançó que a mi em té el cor robat.
Que no som d'aquí, que em posa d'allà, la meva terra és el mar.
Home, aquesta cançó ens porta
és
records,
èxit,
i tant.
Exacte.
Però és que, a més a més, mira, digue'm, fa molt poc teníem aquí, sí, l'autor del llibre Tocats de l'Ala, que parlava del rock català i del
veus?
Fenomen del rock català. I fa ja, no sé si parlant de 20 anys o 30 anys del concert,
evidentment,
que va arrencar amb tots els grans personatges, però... Sopa de Cabra, Els Pets...
Sí, Sau.
Sí. Sau.
Sí, sí, no. Déu-n'hi-do, eh?
Va ser tota una
època. Tenim una bona cantera, eh?
I tant.
Tenim una bona cantera, clar, sí, que sí, sí, a mi m'agrada molt. I he pensat, va, recordem-ho. I a banda d'això et parlaré d'una novetat. Ens anem a una novetat que no té res a veure. És un noi que es diu Marco Mengoni, és italià, s'ha juntat amb una revelació del pop anglosaxó que es diu Tom Walker, és escocès aquest noi, i han fet una cançó, a veure, és un estil molt comercial, que normalment no te les porto, però mira, aquesta com que m'ha tocat, no sé, la trobo dintre de ser bastant radiofònica i molt comercial, com he dit, ai, la trobo molt elegant, i he pensat, dic, que és una novetat perquè no sortirà fins al... Bueno, ja ha sortit, perdona, el 18 de gener, que avui estem a dia 20,
doncs
o sigui,
sí,
fa dos dies. O sigui, que ja la podem... És de recent.
Calenta del forn, encara.
Del forn, exacte. I es diu... És que té un títol molt senzill i molt fàcil de recordar. I és una paraula que la diem molt.
Ah, sí?
Sí.
Home, és que paraules que en diem molt.
No, és estàndard.
Quina, a veure, va.
Bueno, estàndard, perquè és espanyola. Hola.
Ah, mira.
Què et sembla?
Molt bé.
Hola en català, hola
en castellà.
En castellà
sí, igual.
Doncs es diu hola. I vull que escoltis com sona.
A veure,
sembla
va.
Bé?
Sí.
Doncs vinga.
Tenía más ritmo, personalidad y otras cosas. No hacía falta Malibu para sentirme yo mismo en la pista.
Marco Mengoni, ens quedem amb aquest nom,
sí,
no?
Sí, del disc Atlántico.
Doncs hola, doncs amb aquest hola, nosaltres
doncs
ens diem adéu.
Adéu i fins aviat, no?
I tant,
com
i
sempre,
tant.
Això,
sí, sí, nosaltres ens seguim veient.
Doncs apa.
Que tinguis bona setmana.
Igualment.
Hola, y se apagó la luz. Hola, sé que ya noche estabas tú. Y tú intentándome animar con vídeos estúpidos, sin decir una palabra. No lo entenderás ya, ni mañana, ni ahora. Prefieres ver la televisión a estar a mi lado. Dime cómo puedes vivir tapeando el corazón, el muro de y a pausas largas siempre y otras cosas. Pero verte reír tantas horas no me basta. Bailabas latinoamericano y otras cosas, sin llevarme el tiempo como tú. siempre tú intentándome animar con vídeos estúpidos sin decir una palabra. No lo entenderás ya ni mañana ni ahora. No quieres ver la televisión, estar a mi lado. Dime cómo puedes vivir tapando el corazón, el muro de Berlín. De poco servido estudiar español.
Bon dia a tothom.